hores. Per parlar de com la pandèmia ha accelerat l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, hem trucat a l'Albert Cortina, que ja va ser amb nosaltres just fa 2 anys, per parlar del Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament. Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Àngel, com estàs?
Molt bé, molt content de tornar-te a sentir.
Doncs jo també.
Recordem a l'audiència que l'Albert Cortina Ramos va néixer a Barcelona l'any 1961, viu a Sant Cugat del Vallès, és advocat per la Universitat Autònoma de Barcelona, urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya, i l'Albert fa anys, com deia en la introducció, que investiga les relacions entre l'humanisme i la tecnologia. I sobre aquest tema ha publicat diversos llibres. Per exemple, ha publicat Humanos o Posthumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano. També ha publicat Humanidad Infinita, Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes. També ha publicat Singulares, Ética de las Tecnologías Emergentes en Personas con Diversidad Funcional. I, si no m'erro, el darrer llibre és Humanismo Avanzado para una Sociedad Biotecnológica. Me'n deixo algun, Albert?
Doncs de moment no, encara que estic preparant ja el següent.
Sí?
Sí, a veure si es pot publicar a principis d'any.
Caram, molt bé. Molt bé, Albert, no pregunto res més. Jo, l'Albert, preparant la seva estada avui en el programa, li vaig proposar una mena de joc o d'exercici de comentaris de textos i ell, que és molt amable i ha accedit a fer-ho. Comencem, Albert?
Perfecte.
El primer fragment el llegiré d'un article que es titula La ciutat de Nova York com a mirall i que el va escriure Salvador Cardús, el sociòleg, el 14 de setembre del 2020 al diari Ara. El barri d'oficines de Manhattan, a Nova York, de 8.000 treballadors, ja només n'hi van uns 500, perquè la majoria o els han despatxat, a Nova York s'han perdut uns 900.000 llocs de treball per la pandèmia, o bé treballen des de casa. Pel que fa a les prestigioses universitats novaiorqueses, dels 600.000 estudiants que tenien, amb la desaparició dels estudis presencials, ara tenen 100.000 estudiants menys, fet que té repercussions tant en els lloguers com en tots els serveis de què feien ús. El món de la cultura, un dels principals atractius per viure a Nova York, pateix un declivi total. Ha tancat Broadway, Lincoln Center, els museus i la majoria dels petits espais culturals que vivien de la crida d'espectadors d'aquestes grans institucions. Més d'un 60% dels restaurants han tancat, creixen els problemes de seguretat i, per si no fos prou, la ciutat arrossega un dèficit de 9.000 milions de dòlars. Molta gent abandona Nova York o fa plans per marxar-ne. L'empresari i inversor James Altucher, col·laborador del Financial Times i del Wall Street Journal i autor de 20 llibres sobre el món de l'empresa, afirma que Nova York mai més tornarà a ser la d'abans. Però per ell, la gran diferència amb crisis anteriors es troba en l'ample de banda de la xarxa. El 2008, la mitjana de l'ample de banda a Nova York era de 3 megabits per segon. Ara, en canvi, supera els 20 megabits per segon i això fa possible l'aprenentatge en línia, les reunions telemàtiques, el teletreball, els espectacles a distància i facilita el comerç electrònic. Segons aquest autor, hi haurà un nou i determinant tall històric i parlarem de com era la vida abans de l'ample de banda i com era i com és després de l'ample de banda. I quan es generalitzi la tecnologia 5G, la velocitat pot arribar als 20 gigabytes per segon, un tall històric que no serà cap conseqüència del Covid-19. Què opines, Albert? La causa de que hi hagi tanta tecnologia és la pandèmia o aquest model de societat tecnològic ja hi era i la pandèmia només n'ha estat l'accelerador?
Doncs mira, Àngel, aquest model de societat tecnològic estava començant a emergir. Des del meu punt de vista, algunes de les tendències que estem veient accelerades a partir de la pandèmia doncs ja s'apuntaven a finals de l'any passat, no? Del 2019, per tant, abans de tot aquest aconteixement històric del Covid-19. No? Per tant, ja hi havia una progressió amb aquest augment de la presència de les tecnologies en la nostra vida, en la nostra forma de treballar, però el Covid doncs, ha accelerat la necessitat d'utilitzar aquestes plataformes, aquestes tecnologies, donat que, com diu l'article, hi ha un tema clau, no? Que és la presenciabilitat, la no possibilitat d'estar presents en una aula escolar, en una oficina, etc. No? Llavors aquí hi ha com una doble reflexió. No? Per una banda, ens adonem que aquesta emergència de tecnologia encara era feble, i per tant jo crec que durant el març, abril, maig, tots hem patit doncs, la mancança de preparació tecnològica en els nostres domicilis, en els llocs on estàvem confinats, no? La tendència hi era, però no estàvem preparats per aquesta acceleració, no? I en canvi ara, potser en el segon confinament, o en aquesta tardor o hivern, veiem com realment, a partir de coses que si vols després comentarem, la tecnologia, i tu has apuntat al 5G, etc., doncs en pocs mesos ens pot donar una sorpresa, no? Per tant, sí, efectivament, aquest després de l'ample de banda o aquesta implantació del 5G pot accelerar una tendència que ja venia donada.
Som llavors davant d'un moment històric que canviarà hàbits i costums o quan passi el Covid tornarem a la vida d'abans?
Jo crec que ningú pensa que tornarem a l'antiga vida d'abans, a la normalitat que diuen alguns, no? A la quotidianitat, sobretot presencial, no? Jo faig hincapeu en aquest terme de la presenciabilitat, perquè fins que tu i jo ara, per exemple, hauríem estat en l'estudi de ràdio, no? Com fa 2 anys, no? Tenint aquesta xerrada, aquesta entrevista presencialment, no? I no l'estem tenint, no? El mateix està passant amb la cultura, com diu l'article, per tant, amb els espectacles. I això, d'alguna manera, fa reflexionar sobre si a poc a poc els humans són prescindibles o no en llocs i en determinades tasques, no? I crec que ja ens adonem que en aquesta nova normalitat, entre cometes, no m'agrada gens el terme, no? Aquesta realitat que després d'aquesta primera etapa del confinament i de la pandèmia doncs, ens ha posat per endavant, no? Veient que efectivament estem en un canvi d'època, canviarà tot, o està canviant tot, ja som conscients, no? Doncs d'alguna manera tinguem bueno, la consciència i la prevenció d'intentar conduir aquest procés d'aquest canvi d'hàbits i costums a favor nostre, no? No sumisos i sotmesos a un poder tecnològic que potser ens arrossega, no?
L'article que acabem de llegir, hi ha un moment que diu, bueno, l'article, el fragment, diu, molta gent abandona Nova York o fa plans per marxar-ne. Creus que això podria passar a Barcelona, que es despobli, que marxi la gent?
Bueno, només cal passejar-se una mica aquestes setmanes. Ja no dic a l'estiu, no? que és una època on bueno, el turisme ha desaparegut, no? o ha minvat moltíssim, no? Però en aquestes setmanes ja de tardor, no? De setembre, octubre, no? on l'activitat doncs en altres anys, no? Doncs era ja frenètica, no? Les escoles, els nens, les oficines on els treballadors doncs, a l'hora, diguem, ja de plegar, doncs ens anaven a prendre el seu cafè, a conversar amb els amics o etc, doncs, bueno, veiem com hi ha com un silenci a vegades, no? Inclús passejant per eixos importants, no? Com la Catalunya, Passeig de Gràcia, no? Hi ha com, saps, aquell silenci previ a la tormenta, no? Una buidor, no? I per altra banda ens estan dient que algunes classes mitges, bueno, jo soc de Sant Cugat i ja saps que ens tillen una mica de pijos, no? Doncs, bueno, hi ha molta gent que efectivament està passant el confinament o vol passar aquesta segona fase dels rebrots, no? A la Cerdanya, no?
Uh-huh.
Llavors, i allà te va treballant, no? Per tant, és curiós, no? Vull dir que qui pot i té aquests mitjans econòmics, no? I per estatus social, doncs ho permet, aquest teletreball ja no el fa ni tan sols en el seu habitatge habitual en un dels barris benestants de Barcelona, no? De l'Eixample, sinó que se'n va d'alguna manera a fora. No? Altres, joves inclús, no? Doncs estan fent el mateix, no? Potser sense recursos econòmics, però bueno, diuen, per què no? Vull dir, per estar-me aquí tancat i confinat, doncs me'n vaig a un altre indret més rural, no? I estic més en contacte amb la natura i des d'allà teletreballo, tinc els meus contactes socials, no? Per tant, bueno, aquest procés que descriu l'article sobre el que està passant a Nova York, no? D'aquest buidat de les oficines, per això serà un tema important, veure com evoluciona aquest teletreball o aquesta no presencialitat en els llocs de treball del terciari, no? Dels serveis, bàsicament, i aquesta situació que no sabem si serà, doncs, bueno, molt conjuntural d'aquesta segona fase de la pandèmia, no? De tancament de restaurants, bars, etc., o no, o consolidarà una crisi econòmica, que després en parlarem, no? Que fa que moltes de les persianes dels comerços, d'aquests restaurants, bars que avui es tanquen, ja ho fan per sempre, no? I això doncs sempre ha comportat aquest buidatge dels centres urbans, doncs degradació, conflicte social i d'alguna manera doncs això, no? No, urbanísticament no és gens bo per una ciutat que es buidi en el seu centre.
Jo he repassat el que vam conversar fa 2 anys, et van convidar amb l'anècdota del Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament i recordo que ens vas fer descobrir un món futurista que no ens esperàvem. Recordo que ens vas parlar de la quarta revolució industrial que vindria o que ja estava venint i que estava formada per 3 revolucions que interactuen entre elles. La primera, la revolució de la intel·ligència artificial, la segona, la biotecnologia, i la tercera, la de l'espai, l'exploració interplanetària. Com relaciones tot el que estem vivint des de principis d'aquest any 2020, des de la primavera, amb aquesta quarta revolució industrial de la que ens vas parlar?
Doncs mira, amb la revolució de la transformació digital, no? Podríem dir així, la revolució digital o de la intel·ligència artificial, en com està tractant-se el rastreig i monitorització de les dades. No?
Uh-huh.
Sabem que en aquesta fase del capitalisme doncs, i del nostre sistema econòmic i social, nosaltres som matèria prima de dades, no? Som qui oferim les dades a un sistema econòmic que, en aquest cas, de transformació digital vol conèixer els nostres comportaments, les nostres reaccions, la nostra salut, la nostra situació això, no? Biomètrica en qualsevol moment, la nostra posició de lloc, no? El GPS pràcticament de la persona. No? Per tant, aquesta revolució que semblava teòrica, no? En la qual doncs, els algoritmes, les aplicacions de rastreig, de vigilància, de monitorització, doncs comencem a veure que a partir de la gestió sanitària d'aquesta pandèmia doncs la tenim a prop, no? I que aquesta confiança en l'eficàcia d'aquests algoritmes o d'aquesta intel·ligència artificial que d'alguna manera gestiona moltes dades, doncs cada vegada és més important, fixa també la batalla de les dades, no? que estem tenint els números, no? de contagis, de positius, de morts, no? És a dir, que tot això doncs, té a veure segurament amb aquesta revolució de la intel·ligència artificial, de com es tracten geopolíticament, inclús, no? Geoestratègicament, tots aquests temes. La revolució biotecnològica, doncs, bueno, qui nega que en aquests moments també l'estratègia global, no, és trobar una vacuna, no? Trobar una vacuna per la solució de la pandèmia, no? Sembla com que, donat la situació de pandèmia creada o no creada, vull dir, aquesta discussió doncs ara no toca, no? Però sí que pràcticament la majoria de la població, errònia o no erròniament, creu que la solució és una vacuna immediata, no? I això té molt a veure amb aquesta revolució biotecnològica, no? I aquesta reacció inclús de negativitat, potser, o d'intuïció de que aquestes noves biotecnologies mèdiques doncs són diferents a les que fins ara s'havien tractat, doncs ve precisament per aquest factor de, bueno, la nanotecnologia introduïda en el cos, la visió més de modificació genètica d'alguns aspectes, no, que poden curar enfermetats, però també poden introduir altres factors, alteracions genètiques no controlables, no, alguns efectes secundaris en el nostre propi ADN, no, i el nostre sistema tal com l'hem entès fins ara. Per tant, aquesta revolució biotecnològica i tots els aspectes ètics, bioètics, que plantejàvem, no, en la nostra conversa, del que podria venir d'alteració de l'ésser humà, precisament ara, a partir de hem de trobar una solució a aquesta pandèmia, doncs, d'una manera, a vegades, molt polaritzada, doncs està a l'hora del dia, inclús en els mitjans de comunicació i en la població, no? I la tercera, la de l'espai, que potser ens cau més lluny respecte al tema del Covid, no? Però sí que recorda que et vaig dir, home, hi ha alguna èlit que sembla com que pensa que pot passar una catàstrofe a nivell mundial, no? Una guerra nuclear, una pandèmia, uh-huh, una situació, un asteroide, i per tant, per què no una part de la humanitat tindria la capacitat ja d'estar colonitzant l'espai immediat, la zona propera al nostre entorn fora de la Terra, el confinament de la Terra, no? I això ja no és ciència-ficció, ja se'n parla inclús, ja t'afegeixo respecte a la conversa de l'altre dia que parlàvem de la quarta revolució industrial, se'n parla de la cinquena, uh-huh, revolució industrial, que seria tota la indústria generada en l'espai, no? Tota la indústria d'aprofitament de nous materials, d'energies que pugui haver a Mart o en altres àmbits fora de la Terra, no? Materials rars, per tant, tot el sistema de satèl·lits, tot el sistema de estacions espaials que ja comença a haver, i la possibilitat de que hi hagi éssers humans que habitin o que facin les seves tasques industrials, no? En aquest entorn fora de la pròpia Terra, no? En l'espai immediat, doncs seria aquesta revolució de l'espai, de l'exploració interplanetària, que alguns ja denominen la cinquena revolució industrial.
Has fet servir la paraula bioètica i és una de les preguntes que et volia fer aprofitant com a excusa aquest fragment d'aquest article de Salvador de Cardús. Existeix una tecnologia neutra o al darrere de qualsevol tecnologia sempre hi ha una ideologia? Què en penses?
Jo crec que sempre hi ha una, si no una ideologia, sí uns valors, una visió de l'ésser humà, del progrés, no? De la pròpia missió de la ciència, de si es posa en el centre de la nostra evolució o hi ha altres maneres d'evolucionar, més humanistes, no? Hi ha èpoques on la filosofia, el pensament, les arts, no? La teologia, l'espiritualitat, doncs s'ha posat més al centre del que seria, el que podria considerar en aquell moment el progrés de la humanitat, no? I en aquests moments hem posat, o bona part de la humanitat ha posat quasi tots els ous en el mateix cistell, no? Que és, doncs, amb la ciència, les tecnociències, no? Aquest progrés accelerat de disrupció tecnològica, de canvis acceleradíssims, no? No tant en la pròpia evolució del desenvolupament del ser humà, de la seva pròpia naturalesa, de la seva pròpia transcendència interior, no? Sinó amb els artefactes exteriors, no? Que pugui utilitzar i que ara vol interioritzar, no? Amb aquesta ideologia que acompanya a les tecnologies emergents, no? Que se'n diu, ja heu sentit parlar moltes vegades, no? El transhumanisme, no? En el qual, doncs, pretén una fusió de la nostra condició humana, de lo que som fins ara, no? En tota l'evolució que ens ha portat de l'Homo sapiens sapiens fins avui, a una hibridació o una, això, no? una unió, fusió amb aquestes màquines intel·ligents, amb aquesta intel·ligència artificial, amb allò que creiem que ens pot fer augmentar les capacitats, la potencialitat. Clar, tot això ve generat per una ideologia, per una manera de veure, una antropologia, no? una manera de veure el món, una cosmovisió, no? I en aquests moments, doncs, aquesta crec que és emergent, acompanya, encara que no es digui explícitament, a molts científics de bona fe, no? que treballen pel bé de la humanitat, no? perquè d'alguna manera estan abocats a la idea de que la tecnologia és la que ens salvarà, no? No altres dimensions de l'ésser humà.
Has parlat de tecnociències que provoquen grans canvis, grans disrupcions, grans acceleracions. Et proposo ara que comentis un altre fragment d'article. De fet, són dos que els llegiré seguits. Què et sembla?
Perfecte.
La destrucció del món que coneixem des de la postguerra. Per Borja Vilallonga, publicat al setmanari El Temps. La fi de l'estat del benestar de la postguerra significa que ja no es pot garantir a tothom que podrà ser classe mitjana, que es tindrà el suport de l'estat i que per mèrits es podrà ser el que es vulgui. La generació dels millennials ha vist tots els seus somnis destruïts perquè va ser educada en unes aspiracions, les dels seus pares i germans grans, que ja no ha pogut materialitzar. I ja no parlem dels zoomers. Així, el tedi i la rebel·lia d'un món consumista, d'abundància i estructurat sobre la mort de l'esperit i l'enaltiment materialista, ha deixat pas a una transició de nihilisme hedonista. I el següent fragment que li proposo a l'Albert de comentar pertany a un article titulat Classe mitjana fins quan, publicat al diari Ara el 3 d'octubre del 2020 pel lingüista Albert Pla Nualart. Jo penso que el que et fa classe mitjana no són tant les dades objectives com els valors subjectius. Jo vaig pujar en una família que no era pels seus ingressos classe mitjana, però que sí que ho era culturalment. Al pis de sobre, en canvi, una mare amb 5 fills arrossegava escales amunt, 6 pisos sense ascensor, ampolles de Coca-Cola i Fanta. Nosaltres bevíem aigua de l'aixeta. El que et fa classe mitjana és la cultura, i no parlo d'acumular coneixements, sinó d'ordenar bé les prioritats. No es pot ser classe mitjana sense valorar l'esforç, tenir un punt d'austeritat i donar molta importància als estudis. Quan diem que vivim el crepuscle de la classe mitjana, pensem massa en termes econòmics i no reflexionem prou en els valors que hi van lligats. Les classes mitjanes no han d'estar dominades per l'afany d'enriquir-se, perquè si ho estan i tenen èxit, es desclassen. Els seus valors canvien i esdevenen nous rics, que és tot una altra cosa. La destrucció de la classe mitjana per part del neoliberalisme s'evidencia en les estadístiques que parlen dels nivells d'ingressos i la creixent desigualtat, però té un correlat moral i intel·lectual que travessa tota la societat i actua com un àcid corrosiu. N'està amarada la teleporqueria i el destilen les escoles d'alta direcció. És el que fa que ja no ens sembli criticable enriquir-se sense límits, que idolatrem els milionaris i entenguem que, per raons d'eficiència, és normal que els directors executius de les multinacionals guanyin 100 vegades més que els seus treballadors. Albert, potser que abans de comentar res aclarim algun concepte que surt i que no té per què conèixer tothom que ens està escoltant. Podria demanar un favor? Breument podries explicar què és el nihilisme hedonista del que parla el primer autor?
Doncs vinga, anem a pams. No? Nihilisme, com sabeu, és una doctrina filosòfica. No? és una doctrina que considera que al final tot es redueix a res, no? A la nada, no? A que no té sentit les nostres vides, res té sentit, no? No hi ha un propòsit a la nostra vida, no? I l'hedonisme seria potser, o el podríem definir com una doctrina moral, no? Que estableix que la satisfacció pròpia, no? És la finalitat de la nostra vida, no? De la forma en què ens desenvolupem, no? És una recerca de plaer, d'evitar el dolor, no? Clar, si ajuntem nihilisme i hedonisme, no? Amb aquest terme que utilitza l'autor, doncs, bueno, potser jo crec que una característica seria la manca de transcendència moral, no? Hi ha una manca de visió transcendent de l'ésser humà i de moralitat, no? I a més, anclada amb el gaudi immediat, no? Vull això, no? El meu desig és llei. Vull gaudir del que tinc i a més en primera persona, no? No hi ha una visió social, no? Sinó aquestes són les meves circumstàncies, jo vull gaudir, res té sentit i, per tant, el fi de l'existència, l'únic fi de l'existència és aquest gaudi personal individualista, no? Hi ha molt individualisme, és una doctrina que junta i el seu pitjor de cada casa, no? Del nihilisme i de l'hedonisme mal entès, no?
Estàs d'acord amb el que diuen Borja Vilallonga i Albert Planoelart en els seus articles? Què en penses?
Doncs sí, efectivament, la crisi financera, no, del capitalisme del 2008 ja va iniciar tot aquest procés de trencament de la classe mitjana, de l'estat del benestar, de tots aquells valors culturals que havia portat, doncs, un període, almenys a la illa o l'oasis que som a Europa, no? I a Occident, part d'Occident, però bueno, bàsicament a Europa, d'aquest estat del benestar que va permetre aflorar una classe mitjana que, com diuen els autors, més que en termes d'ingressos i de capital, tenien uns valors, o compartien uns valors comuns, no? Aquesta cultura de l'esforç, no? Aquesta meritocràcia, no? Allò, si tu vals, doncs assoliràs un bon lloc de treball, podràs ascendir a l'ascensor social, no? No necessàriament per ser molt ric, no? Però també ho diu aquí, llavors ja passes a la categoria de nou ric o de multimilionari, no? Simplement, doncs, bueno, un treball ben fet, una visió anclada també en la democràcia, no? En sustentar els valors europeistes, democràtics, bueno, jo crec que això, efectivament, aquesta primera crisi financera del 2008 ja en bona part ja va esquerdar aquest edifici, no? I la crisi que ens ve, que ja tenim, que ja estem en ple tsunami, no? La crisi més enllà sanitària d'aquesta pandèmia del Covid-19, no? Crisi social, crisi, emergència social, emergència ambiental, emergència econòmica, posarà més pates amunt tot aquest sistema per enfonsar-lo, no? Llavors, aquest augment de les desigualtats, el que es tractaria de saber, potser hi ha especialistes que ho poden esbrinar, és si està planificat, si aquest desmuntatge del vell ordre, doncs, es vol fer volar, no? Com els edificis, no? Quan un vol construir un nou edifici en un lloc, en un solar, doncs, bueno, utilitza la dinamita per fer caure l'antic edifici d'una forma que no faci mal a la gent que passa per una vorera, no? Una voladura controlada, no? Dóna la impressió, no? Que quan parlen ara d'Avos al febrer, em sembla, gener i febrer, parlant del reseteo del sistema econòmic i financer, dóna com la impressió que tot això alguna èlit econòmica i financera pretén conduir-lo, aquesta governança d'aquests canvis de valors i de visió del món, no? De cosmovisió, doncs es vol canviar cap a un nou ordre mundial, no? Aquest terme que ha fet furor en aquesta pandèmia, no? Estem iniciant o volen iniciar un reseteig, un canvi en el sistema i les tecnologies, la globalització o el globalisme tecnològic, jo crec que juga un paper essencial. Clar, si això ho juntes amb la resposta que t'he donat abans, no? De que sempre darrere d'aquestes revolucions tecnològiques, científiques, hi ha ideologia, hi ha uns valors, hi ha una revolució cultural. Efectivament, jo crec que estic en part d'acord amb que aquests valors de la classe mitjana, aquesta classe mitjana tal com l'han entès fins ara, doncs no tindrà sentit, no? Perquè et poso un exemple. Si la intel·ligència artificial o aquests algoritmes doncs, ens resoldran molt millor que nosaltres moltes de les coses que fins ara doncs, els especialistes, els experts, els professionals, no? Fèiem bé, o els artistes, o els periodistes com tu, o com un novel·lista, si aquests robots intel·ligents o autònoms ho faran millor, què ensenyarem als nostres fills? No? Quina és la cultura de l'esforç, del mèrit? No? O sigui, en què consistirà el valor de l'ésser humà en aquest nou món neoliberal, tecnològic, de globalisme, que sembla que configura aquest nou ordre mundial. No? Per tant, sí, estic d'acord bàsicament amb el que diuen els dos autors.
Anem per l'últim fragment que et proposo de comentar. És un fragment d'un article publicat per David Fernández, també al diari Ara, el 16 d'octubre de 2020. L'article es titula "Un de cada cinc catalans està en risc de pobresa" i són dades d'abans del Covid-19. Avui, la crisi sanitària, econòmica i social ha demostrat els terribles efectes de la desigualtat. Plou sobre mullat. Els avisos venen de lluny i, abans de l'esclat distòpic del març, ja teníem titulars simptomàtics. El març, que seguíem batent rècords en desnonaments, 34 al dia, sí, encara estem així. El febrer, que el relator de l'ONU afirmava categòric que el sistema de protecció social a l'estat espanyol estava trencat. El gener llegíem el darrer i demolidor informe FOESA, que tornava a esmicolar el miratge català d'un sol poble. Perquè no ho som. Som ja tres països molt diferents en un mateix espai i segregats. Som un 45% que estem integrats, un 35% en precarietat ininterrompuda i un 20% en exclusió social. Albert, ja en l'entrevista que et vaig fer fa 2 anys va sortir el tema de la renda bàsica universal, que vol dir que encara que no tinguis feina en tota la teva vida, l'Estat et donarà uns diners per viure o sobreviure. Recordo que va ser molt crític amb aquesta renda bàsica universal perquè et feia por que tota una societat subvencionada perdés el sentit del treball, l'estímul, l'incentiu, que amb aquests poquets diners es visqués miserablement i, en definitiva, que el sentit de la vida el donessin els videojocs i la realitat virtual per evadir la gent de la frustració. Però, clar, davant d'aquest panorama, encara penses igual sobre la renda bàsica universal?
Un tema difícil, Àngel, perquè efectivament aquesta nova realitat o nou ordre econòmic global, no? Doncs veiem que hi haurà una llarga etapa en les properes dècades de més fragmentació, més segregació, més desigualtats, per tant, fins que neixi o fins que domestiquem la societat, no? Democràticament, no? Nosaltres o els nostres hereus, no? Una mica la gent jove, com va fer amb les primeres etapes del capitalisme, no? Del segle XIX o inclús del XX, domesticar el pitjor d'aquestes noves tendències, no? injustes i que creen desigualtat, doncs serà molt difícil aconseguir doncs, que perquè no hi hagi un esclat social i unes greus situacions personals i familiars, doncs no s'hagi de fer això, no? Una renda bàsica universal. Que per és que, bueno, si això s'enquista en una societat, no? Si aquests valors que ja dèiem abans, no? De la classe mitjana, de l'esforç, del mèrit, no? Al final doncs, es van apagant perquè els fills d'aquesta pròpia classe mitjana o les classes més desafavorides doncs, s'embollen, no? Perquè no tenen més remei, no? Es sotmeten a aquest nou ordre que els esclavitza perquè no els necessita. D'alguna manera són aquests robots autònoms, és aquesta intel·ligència artificial la que d'alguna manera té el valor qualificat de la feina. Alguns humans que l'acompanyen, no? Però gran part de descartats, com diu el Papa Francesc, no? En aquesta cultura de descarte, humans obsolets, no? Que doncs, bueno, tindran que buscar-se la vida. No? Llavors, sí que és veritat que en aquesta etapa de transició doncs, possiblement necessitarem això. El meu dubte és com es generarà aquests recursos, no? Alguns estan dient, doncs, imposant a les empreses que creen aquests robots, els propis robots, no? O aquests automatismes, no? Aquests sistemes automàtics, els propis impostos, per dir-ho en termes actuals, per tal de que puguin pagar aquest estat subvencionat de renda bàsica universal, no? Perquè si la feina la va acaparant, diguem, aquesta automatització, hi ha pocs que treballen perquè tenen una professionalització qualificada, no? I hi ha una gran massa de gent que queda a la vorera, no? Exclosa, doncs, bueno, no serà tan fàcil, no? La meva preocupació, tu ho has dit abans, era crear una cultura, no?, en la qual, doncs, bueno, no tingui sentit la pròpia vida, això que dèiem abans del nihilisme, no té sentit. Jo ja em paguen una mínima part de la subsistència, la meva frustració d'alguna manera la evadeixo, doncs, amb videojocs, com tu has dit, realitat virtual, això hi ha en pel·lícules, vull dir, les pel·lícules de ciència-ficció ens estan donant moltes pistes, no?, malauradament, d'aquesta societat distòpica que no volem arribar i que hem de, repeteixo, anticipar-nos perquè no arribin, uh-huh. i que creem una generació o dos o tres, no? Doncs sense sentit, perquè el treball dignifica l'home, no? I el treball dona sentit i propòsit a l'home dintre la societat, no?
Albert, fa 15 dies vam tenir al programa un convidat que va afirmar que el virus que estem patint no està fent res més que el que nosaltres fem al planeta quan extingim espècies animals, alterem els ecosistemes amb la sobreexplotació de recursos naturals. Em volia preguntar si en podem treure alguna lliçó d'això i després les darreres encícliques del Papa Francesc, Laudato Si, Fratelli Tutti, si van en aquest sentit.
No m'atreviria a dir si van en el mateix sentit, perquè fixa't que en la frase que tu has, o el comentari que tu has citat, bueno, si poguéssim ser molt simplistes, faríem una pregunta, no? Home, si som un virus, doncs ens exterminen i contra menys siguem en el planeta, millor, no? I clar, a veure quin gestor o quin polític s'atreviria a dir, no?, que per millorar les condicions, no?, dels ecosistemes o per no sobreexplotar els recursos naturals de la Terra, no? Doncs hem d'eliminar a bona part de la població perquè som un virus, no? Això, com saps, hi ha filosofies o hi ha tendències, no?, de visions on es diu que l'ésser humà és el que sobra, no?, diguem, en el planeta. Jo no, per la meva antropologia i humanisme cristià, no hi participo. Jo crec que les dues encícliques del Sant Pare tampoc van en aquest sentit, no? La solució fàcil draconiana seria aquesta, no? Eliminem a bona part de la població, no?, amb aquest planeta sobrepoblat, i evitarem tots els problemes. De fet, alguns comentaristes durant el confinament han vingut a dir això, no? Què bé ha respirat la natura, què bé ha respirat la Terra quan hem estat tots tancats, no? Home, és veritat, tots ho hem notat, no? Però jo crec que abans d'eliminar-nos per una pandèmia, un virus, una guerra nuclear o qualsevol altra agenda programada, doncs potser hauríem de seguir el que el Papa Francesc ens diu en el Laudato Si, sobretot, no? I jo crec que ara també la nova encíclica Fratelli Tutti, no? Que és, bueno, som una família en un casa comú, tenim que custodiar tots els que som en aquests moments i els que vindrem, les generacions futures, a aquest planeta, i la solució és canviar els nostres hàbits de vida, no? La nostra visió de les necessitats, no? Sobretot, per exemple, no caure en aquest nihilisme hedonista que parlàvem abans, que, clar, si sóc jo i només haig de satisfer les meves propis desitjos, doncs, clar, ja es veu que multiplicat per tots els milers de milions que som, això no ens porta res, no? Però aquesta idea del bé comú que està en el centre de les dues encícliques, no? El Papa Francesc sempre parla molt de què hem de construir aquest bé comú, fer-nos entendre, no? Cosa molt difícil, perquè és un món globalitzat on hi ha moltes cosmovisions, no? Religioses, de creences, de visions agnòstiques, atees, no? I per tant cada una d'elles té una visió del ser humà, del món, de com ha d'evolucionar, com ha de ser aquest desenvolupament integral de la persona humana, no? Amb tota la seva dignitat i llibertat. Som lliures, per tant també som lliures pel pecat, no? En la terminologia cristiana, bona part d'aquest deteriorament dels ecosistemes, del medi ambient, no? Que nosaltres podríem denominar la creació, és conseqüència del nostre propi pecat, no? Jo crec que en part en positiu, perquè el Papa Francesc sempre té aquest to de no caure en lo negatiu, sinó donar-li la volta, està dient el mateix, però li dona la volta amb sentit d'esperança, no? I positiu, no? Però jo crec que està dient el mateix, no? L'entropia, la destrucció del planeta, la destrucció del propi ésser humà, de les nostres societats, és trencar les dues coses bàsiques que diuen aquestes dues encícliques, no? La nostra relació com a germans, no? La nostra entesa de que ens hem d'en sortir junts perquè estem en una casa comú, i la idea de que, bueno, som copartíceps d'una obra que és de Déu, no? I que nosaltres, com a custodis d'aquesta obra de Déu, d'aquesta creació, tenim moralment, èticament, si no tens una creença cristiana, no? Simplement humanista, no? D'un humanisme fratern, no? com a vegades també cita el Papa, o aquesta visió de conversió ecològica integral, no? Des d'una visió secular, però sobretot des d'una visió cristiana, com és la que podem aportar a nosaltres, doncs, home, és que som fills de Déu, estem fets a imatge i semblança d'ell, i per tant la creació, que és obra de Déu, nosaltres no som amos i senyors, no som déus, que és una mica aquesta visió del transhumanisme i de posar totes les esperances en la nostra tecnologia, en les nostres forces, sinó que és obra de Déu, i que ens hem de sortir tots junts tenint, des del meu punt de vista, aquesta visió fraterna i de conversió del cor, en quant a que necessitem estar en aquestes xarxes de vida, no? En el planeta, tots junts.
Estem conversant, oients, amb Albert Cortina Ramos, especialista i autor de diversos llibres sobre humanisme i tecnologia. Albert, t'he dit que parlaríem 30 minuts. T'he de demanar disculpes perquè ja portem 44 minuts.
Bueno, mentre no s'hagin cansat els nostres oients, i jo crec que ens ho hem passat molt bé, jo almenys he disfrutat molt per els textos que has escollit, les preguntes que m'has fet, i he disfrutat molt, de veritat.
Albert, estarem pendents d'aquest nou llibre que ens has avançat que sortirà a principis de l'any que ve.
I... Si Déu vol, i si el Covid ho permet, les condicions aquestes estranyes en les que estem tots.
Repeteixo, moltes gràcies per aquesta estona de conversa tan interessant.